sintonia de Ràdio L'Escala, la sintonia de Canal 10 Empordà, els mitjans audiovisuals locals de l'Escala, que seguim des de primer pla l'evolució de tots els partits que es presenten a aquestes eleccions municipals del 24 de maig vinent. Acabem de superar el primer cap de setmana de campanya, n'hem repassat en els espais informatius el detall, el que s'hi ha dit i el que s'hi ha deixat de dir, i ara el que fem és reprendre el fil de la ronda d'entrevistes als caps de llista. La començàvem divendres, amb les dues candidatures que es presenten de nou. I avui continuem, d'avui fins divendres, amb sentit invers a les cinc formacions que actualment tenen representació al consistori escalenc. Avui és el torn, doncs, del Partit Popular i tenim amb nosaltres el seu alcaldable, en Joan Vall-Llosera. Sigues molt benvingut, Joan.
Moltes gràcies. Bon dia a tothom.
Com ha engegat la campanya, Joan?
Bé, tranquil·la. Bé, hem començat amb bon peu, tot i que encara no tenim els cartells per penjar a les faroles per un petit problema de logística, però bé, veig que tothom s'ha anat comportant i els mitjans de comunicació han fet una bona feina. De moment estic content.
Tot just acabem de començar. Ha començat tranquil·la, acabarà tranquil·la la campanya també?
Sí, jo crec que sí. No crec que, bueno, l'Escala és un poble en què, bueno, tothom té les seves idees, però fins ara tothom s'ha comportat. No he vist mai masses problemes de convivència, almenys en aquest tema de la política.
Avui centrarem l'entrevista en bona part en les propostes del Partit Popular, també fem una mica de balanç dels últims 4 anys, però abans, com a entrada, defineix-nos una mica el Partit Popular. A nivell de l'Escala, què és, a qui representa el Partit Popular?
Bueno, nosaltres, nosaltres tenim una ideologia i unes maneres de fer les coses, unes eines de treball per fer política. En principi, jo sempre dic que tots els partits polítics busquem el mateix, no? Benestar del poble. El que passa és que uns tenen unes eines, els altres tenen les altres. Nosaltres tenim unes eines que es basen en dos principis fonamentals, que és la crear treball i llibertat de les persones. A partir d'aquí tot l'altre es va desenvolupant a partir d'aquests dos eixos fonamentals. Som la dreta, i no hem d'anar aquí mitges tintes i som centre-esquerra, nosaltres som de dretes. Llavors nosaltres donem prioritat més que, diguéssim, a recaptar diners per llavors poder repartir. Nosaltres donem prioritat a que cadascú tingui un lloc de treball i uns ingressos a final de mes perquè cadascú pugui desenvolupar la seva vida d'una forma lliure sense haver de dependre dels altres, i aquest és el nostre objectiu de campanya, i en definitiva crec que és l'objectiu fonamental del Partit Popular. La dreta, quan ha governat, això històricament es pot anar comprovant, sempre ha creat treball. Ens hem trobat una herència que en aquests moments estem intentant reconduir, una herència negativa a través dels anteriors governs, que són socialistes d'esquerres, evidentment. S'han gastat el que tenien, el que no tenien. Estem, no ho oblidem, estem dintre d'una política europea que es marca unes pautes de comportament. L'estat espanyol, Madrid, no pot fer a vegades segons quines polítiques, ha de dependre de la normativa europea, però tot i així jo crec que en aquests moments anem avançant amb bastant bon ritme, vull dir, estem amb un creixement positiu, s'estan creant llocs de treball, sembla ser que la crisi s'ha frenat, si crec que potser quasi ha tocat fons i està tenint uns índexs de recuperament bastant importants, i jo confio en que, evidentment, això no ho aixecarem ni en 2, ni en 3, ni en 4 anys, però crec que ara comença a remuntar. I l'aplicar...
Anirem estirant fils d'aquesta introducció, però tornant a l'Escala, el Partit Popular és un partit amb una representació, diguem-ne, que menor a l'Ajuntament de l'Escala. Ara mateix un regidor, hi ha anat alternant legislatures amb un regidor, zero regidors, un regidor, zero regidors, no ha passat d'aquí. Què li passa al Partit Popular a les eleccions municipals? Que les municipals precisament és on treu pitjors resultats si ho comparem amb les generals o les europees.
Bueno, potser és que aquí no hem tingut mai una junta local continuista. O sigui, jo el que he vist és que hi ha hagut eleccions municipals, s'han presentat una sèrie de persones, aquestes persones no han tingut continuïtat en els temps per diferents raons. Alguns han marxat, els altres al cap d'una sèrie de temps han deixat de pertànyer, diguéssim, al Partit Popular d'una forma activa, i el que sí que és cert és que en les eleccions del 2011 es va formar una junta local bastant cohesionada, vàrem fer una candidatura, jo crec que bastant en cara i ulls, i bueno, la prova és que hi ha hagut una continuïtat des del 2011 fins ara. Jo anava a segon de la llista i em presento jo perquè la Mercè Garcia, que ha fet molt bona feina, doncs realment té una vida personal que en aquests moments gairebé està esperant definir-la per potser marxar de l'Escala, segurament tindrà un altre lloc de residència, per això no s'ha presentat, però bueno, hi ha una continuïtat. Jo era segon i ara em presento. alguns dels que eren a la llista de l'any 2011 també estan a la llista d'aquest any 2015, vol dir que ara jo crec que hi ha una nova etapa que es va iniciar el 2011, hi ha una continuïtat amb el Partit Popular, la Junta Local s'ha renovat, continua havent gent del poble que treballa per al Partit Popular, i jo crec que hi ha molta més gent ara que estaria disposada a vincular-se amb nosaltres d'una forma directa o indirecta. Molts d'una forma directa potser no, perquè molts bueno, tenen una mica de, diguéssim, de poder de por o, en fi, no volen donar la cara, però hi ha molta gent que ens don, jo crec que en aquest moment hi ha molta gent que ens donarà suport i que ens està donant suport d'una forma indirecta.
El Partit Popular és un partit de política general i no pas un partit de política municipal. Ho dic amb interrogant i m'agradaria que ho aclaríssim perquè torna a sortir la frase aquesta, hi ha gent que té por. De què ha de tenir por la gent del Partit Popular a l'hora d'ensenyar-se o de fer el pas a la comprometre's en política?
Bueno, la por que té la gent és quan amb un, per exemple, l'amenacen que perdrà un lloc de treball si es fa del Partit Popular, senzillament. Això ha passat aquí a l'Escala, més d'un cas. La gent té por quan, per exemple, ens truquen nosaltres i ens diuen, tenim un problema amb uns veïns que resulta que, no sé, hi ha un local a sota casa que a les 3 de la matinada està fent música i tal, i l'Ajuntament ens ho soluciona, l'Ajuntament se n'entera i algú truca dient, escolta, si vas amb els del Partit Popular això no se solucionarà mai. O sigui, el problema de la por, perdó, és un problema de que sembla ser que hi ha gent que no té gaire sentit democràtic i d'alguna manera pues, es creen uns estereotips de la gent del Partit Popular i bueno, intenta d'alguna forma que ningú pugui confiar en nosaltres o ningú es vinculi a nosaltres o ningú acudeixi a nosaltres per solucionar els seus problemes com si realment els hi fes por als altres, els que nosaltres poguessin realment aplicar la política que els altres desitgen i els hi fessin sombra. Imagino que potser va per aquí la cosa. En aquesta legislatura, aquest any 2015, que hem fet una nova llista, pues mira, tenim, per exemple, un cas concret de la llista, que era un noi que no sabia si posar-se o no posar-se en nosaltres, perquè li havien dit que, esclar, tenia una feina i que depenia de la seva opció política aconseguir-la o no aconseguir-la aquesta feina. La feina ja té clar que no la tindrà, ha vingut amb nosaltres. Tenim una altra persona, això és verídic 100%, que en el 2011 la van inclús amenaçar de que si es feia del Partit Popular perdria el lloc de treball. I tinc altres casos, vull dir, deixem-ho estar aquí perquè això, en fi, en podríem fer tot un historial, però són baralles de
fem un pas endavant. Si féssim el posicionament ideològic, ja ha deixat ben clar en Joan Matllosera que el Partit Popular és un partit de dretes. De dreta esquerra és de dretes. A nivell de catalanista espanyolista l'hauríem de posar cap a la banda espanyolista?
Bueno, el Partit Popular de Catalunya jo crec que és un partit catalanista. És de Catalunya.
Què entenem per catalanista en aquest cas, doncs?
Defensem Catalunya i defensem la nació en conjunt. A veure, l'Escala és un municipi amb unes característiques i el que es presenti per governar Nova Escala ha de defensar aquestes característiques municipals. De la mateixa manera que la Generalitat de Catalunya ha de defensar la idiosincràsia de Catalunya. Tots estem a dintre un altre context molt més global. L'Escala està a Catalunya, Catalunya està a Espanya, Espanya està a Europa. I no hem de perdre de vista, hem de tenir una visió molt àmplia del que és ara en aquests moments.
Dins aquest eix que es va obrint, les municipals del 24 de maig són una primera volta de les del Parlament de Catalunya del mes de setembre vinent? Quina relació hi ha entre una elecció
per
i altra?
Per mi jo crec que no. La política municipal és bastant diferent de la política que es podria portar a nivell de Catalunya. Nosaltres ara aquí es podem centrar ben bé en els problemes locals, els problemes de l'Escala. Són uns problemes molt concrets i gairebé personalitzats per a la mateixa fesonomia que té el poble de l'Escala, no? A les eleccions, diguéssim, autonòmiques, esclar, es barregen ja altres conceptes ja de política més global. Altres interessos, no ens enganyem, els interessos que podem haver entre els diferents grups polítics a l'hora de governar un municipi com l'Escala poden ser d'alguna manera també interessats, no sempre tothom és altruista. Aquest potencial d'interès quan estem parlant de polítiques ja d'un abast molt més global, d'una altra magnitud més important com pot ser la Generalitat de Catalunya, aquí es barregen interessos tan considerables que ja no saps ben bé si estàs votant una persona que realment té com a principal objectiu governar però benestar de Catalunya, o té com a principal objectiu governar però benestar de tot l'entramat que s'ha muntat polític al voltant d'una sèrie de grups que viuen de la política i són els que realment estan portant el país, bueno, ja han portat el país en allò on estem, no?
Com hem arribat al 2015? I entrem aquí a fer una mica de balanç. Aquest últim mandat a nivell municipal, el Partit Popular tenia un regidor o regidora, la Mercè García. Fem una mica de balanç. Per a Joan Vall-Llosera, quina nota li posaríem en aquesta legislatura passada? Primer, nota per a la regidora del vostre partit.
Bueno, jo la Mercè me l'estimo molt, li posaré un 10, però sí que li posaria, jo crec que un 7 o un 8 se l'ha guanyat. Sí que és cert que ha estat sola a l'Ajuntament aquests últims anys. Jo amb ella la vaig acompanyar els primers dos anys, el 2011, 2012, 2013 inclús, vaig estar amb ella acompanyant-la a tots els plens, preparant documentació, la vaig ajudar en tot el que vaig poder, i ella a partir del 2013 s'ho va dir que fer sola, perquè jo vaig tenir, llavors, bueno, em va tocar la crisi també, vaig tenir prioritats en la feina i vaig haver d'abandonar una mica el terreny polític molt a contracor, però vaig haver-ho que fer. Llavors, el contacte amb la Mercè, l'ajuda que li podia donar a la Mercè, ja no era tan activa com abans, i ella s'ha trobat en aquests dos últims anys sola, a davant d'uns plans en què moltes vegades pues, gairebé ella era l'única que feia política d'alguna manera crítica. No? Els plans de l'Ajuntament de l'Escala, si algú hi ha anat, pues, tenen una sèrie de mancances en quant a informació. Si vols ser crític, t'has d'estudiar molt bé què és el que has de dir, què és el que no has de dir, en quina documentació pots confiar, en quina documentació no pots confiar. I la Mercè tot això s'hauria de fer sola. Jo crec que ha fet una gran feina, ha representat el Partit Popular sempre, ha anat a tots els plens i s'ha comportat com s'havia de comportar. El 7 o 8 jo li dono generosament.
I el global de legislatura o de mandat municipal, aquests 4 anys, el funcionament de l'Ajuntament de l'Escala, com el valoraríeu?
Jo, el comportament de l'Ajuntament de l'Escala, jo crec que l'Ajuntament de l'Escala en aquests últims 4 anys el que ha fet senzillament és treballar per la política d'ajuntament clàssica que tenen tots els ajuntaments de la província de Girona. O sigui, no ha destacat per una política diferent, més dedicada a mirar quins són els problemes del poble, com dic del poble, dic de la gent del poble, de les persones en si, sinó que ha mirat de fer política municipal destinada al turisme i a fer de l'Escala un poble, pues, no diria encantador, sinó al revés, vull dir, un poble que incorpora obres arquitectòniques que potser no tocaven, i se n'ha oblidat de que realment aquí viu una sèrie de gent que necessita uns carrers asfaltats, necessita una qualitat de l'aigua, necessita un enllumenat, necessita uns cuidados. No oblidem que això és un poble que em sembla que els ha deixat en segon terme. L'Ajuntament de l'Escala, igual que els ajuntaments de la resta de la província de Girona, salvant petites excepcions. Ha sigut una política continuista, sembla ser que a ells no els hi tocava la crisi, i bueno, obviant que hi havia una crisi, doncs, han seguit amb aquest ritme. La prova és que els pressupostos mai s'han anat a la baixa, sempre han anat ajustant-se, sí, han ajustat els impostos, però les taxes han anat cap amunt. Jo em sembla que no és una manera, diguéssim, d'acostar-se a la realitat que en aquests moments està visquent la societat i concretament el poble de l'Escala, que estàvem patint una crisi i estem patint una crisi que l'Ajuntament jo crec que s'hauria de fer corresponsable, baixar el nivell i acostar-se a les necessitats del ciutadà en aquests moments.
Sí que s'ha aconseguit que en aquests últims 4 anys en reduir l'endeutament de l'Ajuntament, l'endeutament a llarg termini, fins a quotes molt més baixes que fa 4 o fa 8 anys. Em sembla que estem entre el 30 i el 40% ara mateix, quan s'havia arribat a un 90% d'endeutament. Això és bo o és dolent i per què?
Home, això és bo, però esclar, jo crec que no sols havia d'haver reduït el dèficit, és que es podia fàcilment haver sanejat i deixar-lo en dèficit zero. Jo el que no he entès mai és com és que un ajuntament va tinguent sempre un dèficit acumulat, que any rere any, d'acord que s'ha rebaixat, però és que també s'ha rebaixat per imposició de la política estatal, que impedia als ajuntaments ja superar un sostre determinat, els ha baixat el sostre d'endeutament, i sí, l'Ajuntament de l'Escala té un dèficit bastant moderat, però té un dèficit, o sigui, està pagant uns interessos d'una hipoteca que té amb el banc. Per contra, com a paradoxa, resulta que cada any presumeix de superàvit. Què vol dir? Que hi ha una política econòmica que té desconsiderada envers el ciutadà. O sigui, si tu, per exemple, tens un pressupost de 2 milions d'euros, per dir alguna cosa, i resulta que amb aquests 2 milions d'euros saps que te'n sobraran 200.000 d'euros, doncs no intentis recaptar 2 milions d'euros d'impostos, recaptant 1.800.000. Llavors, què passa? L'Ajuntament de l'Escala recapta més del que sap que es gastarà, amb això demostra un superàvit fictici, però en canvi continua mantenint un dèficit.
Que va reduint progressivament.
I que podia...
es pot anul·lar en un any o dos?
Home, si tens un superàvit, a més de dedicar el superàvit a sumar el pressupost de l'any següent, dedica-la a rebaixar el dèficit.
Proposta 1, Partit Popular, el superàvit que generés en cada pressupost es destinaria íntegrament al superàvit, íntegrament a reducció de dèficit.
És que no hi ha d'haver superàvit. Si fas un pressupost adequat a les necessitats del poble, el gasto que realment preveus que pot tenir el poble durant l'any següent, no tens per què tenir superàvit.
Vinga,
els càlculs estan mal
endavant,
fets.
Mirem endavant i entrem en l'apartat més propositiu. Partit Popular, com un dels lemes de campanya, porta els diners a la butxaca dels ciutadans. Seria la metàfora, seria la fotografia d'una mica del que estàvem parlant ara. No?
Sí,
com ho faria el Partit Popular perquè els diners es quedessin a la butxaca dels ciutadans?
Mira, per això que he dit abans, d'entrada fer un pressupost ajustat a les necessitats del poble. Què tenim per gastar, què necessitem per gastar per mantenir la llum, els serveis d'aigua, urbanització de carrers, sous públics... Això és prioritari. A partir d'aquí, l'altre pressupost, que és dedicat a fer inversions, es dedica a fer inversions, que a vegades les inversions es dic que són despeses, doncs aquest pressupost per nosaltres seria innecessari. Durant el primer any, evidentment, hi ha uns compromisos adquirits de l'any anterior, això s'ha de portar a terme, però a partir del segon any nosaltres ens podem permetre agafar algunes obres que en aquests moments encara estan a mitges, congelar-les, deixar de fer noves inversions o despeses amb obres innecessàries i fer un pressupost senzillament ajustat a les necessitats del poble per tirar endavant el poble. O sigui, manteniment mínim i necessari de les infraestructures urbanes del poble.
Si Partit Popular governés com a força majoritària, el primer any s'aturarien obres? S'aturaria de fer inversions per poder recuperar aquest dèficit i posar-nos a dèficit zero?
Algunes obres que nosaltres poguessin considerar com innecessàries o que se poden perpetuar en el temps,
per exemple,
els congelaríem, sí.
Per exemple, quines obres es poden aturar?
No ho diré perquè no tinc la documentació. O sigui, ara podria dir qualsevol obra... se
una d'emblemàtica, una de les que s'ha parlat més aquest últim any. La reforma del front marítim no s'hauria de fer?
Bueno, la reforma del front marítim, tot i pesada l'enquesta, nosaltres aquesta reforma del front marítim em sembla que no toca. I en tot cas en faríem una altra d'enquesta. Ja, si realment la gent vol o no vol aquest front marítim. Faríem una altra enquesta molt més àmplia i si realment aquest projecte és adequat o no és adequat i la gent vol o no vol aquest projecte. Aquesta obra seria la primera que pararíem, sí.
A nivell de serveis municipals, per poder rebaixar impostos, per poder reduir dèficit, s'ha de deixar de fer coses, no? No només obres. Hi ha algun servei superflu a parer de Partit Popular? Hi ha alguna cosa, ja no només obres, que s'hauria de deixar de fer i que l'Ajuntament està prestant i potser no hauria de prestar perquè no és obligació seva?
Jo l'únic que en aquests moments puc considerar com innecessari és l'obra pública. O sigui, en aquests moments l'obra pública és totalment necessària perquè el motor econòmic, el que vol l'economia, el que crea postos de treball, no és el motor econòmic d'un ajuntament, d'una entitat pública. El motor econòmic són les entitats privades, són les petites i mitjanes empreses i les indústries. Llavors, si tu, en vez de recaptar diners de les indústries, petites i mitjanes empreses, resulta que baixes impostos d'una manera prou significativa, perquè encara que siguin 50 euros, aquests 50 euros que l'Ajuntament recapta de més per presumir llavors de superàvit, la té, per exemple, una petita i mitjana empresa en la seva butxaca, aquesta empresa és la que crearà treball. És aquesta empresa la que, al poder llavors tenir una solvència econòmica molt més important a final d'any, permetrà que segurament aquell treballador el contrati més hores o aquell treballador que no té el gafi perquè el negoci li va molt més bé. I
en
això...
el fons, el Partit Popular està demanant minimitzar l'Ajuntament.
Correcte.
Perquè una cosa és congelar. Si fins i tot congelant impostos puja el nivell de vida, vol dir que el poder de l'Ajuntament s'està empetitint. Si a més baixem impostos encara s'empetiteix més quan el nivell de vida continua pujant.
No,
anem fent l'Ajuntament, és a dir, Partit Popular voldria un Ajuntament més petit?
No, o l'Ajuntament pot ser igual de gros. L'únic que estic dient és que no ha de gastar en obres innecessàries.
Gastarà menys.
No, o no gastarà res. O sigui, l'Ajuntament és un gestor del poble, entenc jo. Llavors, si el poble ja funciona, si el poble viu bé, si el poble té qualitat de vida, l'únic que has de fer és gestionar-lo. Que el poble resulta que en majoria vol que li posis un monument a l'entrada del poble diferent del que hi ha ara, però s'hi posa, cap problema. Però això no té per què ser una iniciativa de l'Ajuntament, té que ser una iniciativa del poble. La reforma del Font Marí, has tocat precisament el punt clau, no? Pues això ara què ve ara? Qui ho demana? Això per què servirà? Per fer obra pública? I en benefici de qui va l'obra pública? Això és el que em pregunto jo, no? Vull dir, en aquests moments el turisme que tenim és el que tenim, i el problema que hi ha amb el turisme és que, per exemple, hem perdut poder adquisitiu. Pues, esclar, el turisme que tenim també s'ajusta a les necessitats, no té diners. Llavors, un front marítim no necessàriament crearà més riquesa ni traurà més turisme, al contrari, fa que l'Ajuntament tingui més despeses. Aquestes despeses que té l'Ajuntament, millor que no se tingui, que baixi pressupostos, i aquests diners del front marítim es quedin en el poble. No empatitim l'Ajuntament, cuidado, eh? Evitem que l'Ajuntament faci coses que no li toquen.
Peça principal, doncs, o de partida i punt primer o gruix primer del programa de govern de Partit Popular. Però un altre punt és, deixem l'obra de banda i la hisenda de banda, parlem de les persones. Diu l'Ajuntament al servei de les persones. Com ens hi posem al servei de les persones i quins són els serveis bàsics que s'han de mantenir, millorar o implantar, Joan?
Els serveis bàsics que s'han de millorar, jo sempre he considerat que aquí a l'Escala, bueno, això ho diu molta gent i els hi dono la raó, bueno, i potser a altres postos passa el mateix, tampoc vull dir que això sigui un cas excepcional. La perifèria de l'Escala no està cuidada com s'hauria de cuidar. O sigui, hi ha carrers que necessiten un asfaltatge. Bueno, el carrer Tarragona va ser un cas emblemàtic, el tram del carrer Tarragona, que nosaltres ens hi vàrem implicar i vàrem aconseguir al final s'organitzés el carrer Tarragona, tot i que no es va organitzar com nosaltres volíem que s'hagués urbanitzat, que havia de ser un cost zero, s'han cobrat contribucions especials, a pesar que l'Ajuntament havia promès que ho faria gratis, però bueno, s'ha urbanitzat el carrer Tarragona, ja és algo. Doncs això s'ha de fer a la resta de carrers. I a l'Ajuntament, per exemple, pel que fa al tema de l'urbanització de carrers, hi ha carrers que no estan asfaltats. Jo no dic que nosaltres comencem una campanya d'urbanització de carrers a base de contribucions especials, però per dignificar l'Escala, tots els carrers de la perifèria, com a mínim, haurien de tenir una capa d'asfalt i no veure-se amb el carrer ple de terra, que això fa que els turistes que venen aquí s'emportin un mal concepte del que és l'Escala. La resta del poble, la perifèria del poble, ha de tenir una urbanització adequada, igual que el centre del poble. Això per una banda. Llavors, a veure, si nosaltres aconseguim que això realment sigui així, no hi hagi queixes dels veïns perquè es pensen que viuen en un barri de tercera o de quarta categoria, si aconseguim que l'àrea de l'Escala tingui la qualitat que ha de tenir, si aconseguim estalviar en el llumenat públic sense haver de pagar faroles, aquesta és una altra, per exemple, no? I aquesta queixa que, escolti, m'ha tocat la farola que vostè m'apaga cada dos per tres perquè tu te vol estalviar. Hi ha maneres d'estalviar, no cal pagar faroles, no? Es pot millorar, diguéssim, el consum de l'enllumenat. Doncs jo crec que amb això ja aconseguiríem d'alguna manera que el poble s'acostés més a l'Ajuntament, perquè vull dir que l'Ajuntament realment els està recolzant d'alguna manera, i amb això aconseguiríem una participació. És bastant desagradable anar a un ple i veure que la gent no participa. Vas a un ple de l'Ajuntament, no hi ha ningú del poble. Per què? Fan el que volen. Si la gent va a un ple, igualment faran el que voldran. S'ha d'acabar amb aquesta consciència que té la gent d'aquí, igualment faran el que voldran. Nosaltres el que volem és que la gent vagi als
plens. Tot el que fan està ben reglat per una normativa. Vull dir,
no? Evidentment, sí, però és que tampoc pots canviar la normativa ni pots canviar el tarannà de l'Ajuntament des del poble. Perquè l'Ajuntament, a veure, l'Ajuntament de l'Escala, igual que altres ajuntaments, siguem clars, fa el que a ell li sembla que ha de fer.
Val? Això és fer política, també. Fer sí, el que sí, sí, el sí. Poble t'ha sí. autoritzat a fer sí. a partir d'unes eleccions.
Exactament, no, sí. El que passa és que un cop estàs en l'Ajuntament, un cop estàs governant l'Ajuntament, jo crec que no has de perdre la vista que és el poble precisament el que t'ha...
Joan, un altre cavall de batalla, perquè ens quedaran coses al tinter i com a mínim les peces grans m'agradaria que fossin tractades. I l'ocupació. Deia, garantirem o donarem feina a creació de nous llocs de treball. Com? Quin paper hi ha de jugar l'Ajuntament a l'hora de crear ocupació?
Si nosaltres aconseguim fer una reducció dels impostos i de les taxes municipals a partir del segon any, congelem els pressupostos i aquests diners, en vez de cobrar-los de taxes d'ocupació de la via pública en temporada turística i d'impostos en el poble, es queden en el poble, com t'he dit abans, aquella empresa que resulta que potser no arriba... arribi justet a final de mes, doncs tindrà una capacitat econòmica molt més important i podrà contractar treballadors que d'altra manera no es podia contractar perquè no hi sobraven diners a final de mes, havia de passar com podia. Aquesta seria una. L'altra, per exemple, seria la potenciació de la zona industrial. Caldria fer algun pla de reclam perquè empreses de fora vinguessin a establir-se aquí i creessin llocs de treball industrial. La zona industrial no està ocupada com s'hauria d'ocupar. Falten indústries en aquí l'Escala. El tema turístic jo crec que està bastant consolidat a nivell d'escala. Hi ha moltes empreses en el vessant turístic que ja tenen la seva dinàmica, però tornem a estar allà mateix. Si les empreses aquestes que viuen del turisme no tenen prou poder adquisitiu perquè fa treballadors, algunes d'elles, doncs, alguns treballadors no s'atenen tot el dia perquè resulta que no els hi poden pagar totes les hores, doncs això no crea llocs de treball, això crea llocs de treball ficticis, que avui els tenim o avui no els tenim.
I en aquelles persones més desvalgudes, aquelles persones que s'acullen o es poden acollir en les diferents línies d'ajuts socials, feu una proposta que diu impulsarem una estratègia transversal no discriminatòria en els ajuts socials. Què vol dir això? Detallem una mica, Joan.
Sí, això vol dir que hi ha una discriminació bastant palpable aquí al poble, això ja ve de fa bastant de temps, i no dic que en altres països passi el mateix. Hi ha una discriminació positiva en certes persones i alguns s'emporten uns ajuts i els altres no se'ls emporten. Me refereixo a que, per exemple, inclús en bosses de treball, doncs hi ha una sèrie de bosses de treball on hi ha una sèrie de gent apuntada, alguns els criden tant en tant, altres no els criden mai. Això s'ha d'acabar, o sigui, o tots iguals o tots diferents. Si hi ha una bossa de treball, hi ha una sèrie de gent apuntada amb una sèrie de necessitats, nosaltres donarem prioritat a que tothom igualment pugui tenir accés en el lloc de treball. O sigui, no donar prioritats amb uns i amb els altres no. O sigui, la prioritat ha de ser per tots igual, tant per als emigrants com per a la gent d'aquí. I amb això jo vull dir que la gent d'aquí d'alguna manera, encara que tingui família, etc, també està en situació de risc, igual que els emigrants. Fins ara hi ha hagut una discriminació positiva per a la gent de fora, que ho trobo molt bé perquè s'han d'integrar, etc. No? Però esclar, el que no pot ser és que una persona d'aquí si quedi perjudicada per aquesta discriminació positiva, perquè ens estem trobant ara en un ambient de xenofòbia que ve causat precisament per la crisi i perquè s'està afavorint
polítiques. A l'escala hi veieu aquest ambient?
Poc, però n'hi ha. N'hi ha més en altres llocs. Poc, però n'hi ha.
Ja en els últims minuts d'entrevista, si Partit Popular manté representació a l'Ajuntament, si la millora, si està representat en el plenari, amb quina vocació de govern, vull dir, el Partit Popular es pot entendre amb qualsevol de les formacions que hi ha ara mateix, per exemple, en el plenari?
Bueno, nosaltres som un equip de gent, ja no diria una formació política, perquè jo estic aquí en clau municipal, que jo crec que em puc entendre en tothom. O sigui, jo no tinc prejudicis en ningú.
Hi ha algun mínim, suposo.
Home, evidentment jo em puc entendre a tothom, no tinc prejudicis en ningú, i evidentment m'entendré amb aquells que me'n deixin portar endavant el meu programa, vull dir, em deixin tirar endavant les coses que jo tinc pensades fer en el poble de l'Escala en cas que arribéssim a governar. Lògicament jo hauré de cedir algunes coses i l'altre també haurà de cedir algunes altres, però en el fons jo crec que podríem pactar amb qualsevol persona que ens avinguéssim a arribar amb uns acords de govern que d'alguna manera pues, no ens ha fet renunciar a res del que estem intentant portar a terme. I crec que el que estem intentant portar a terme, si va en benefici del poble, va en benefici de millorar la qualitat de vida i d'aixecar l'estat del benestar, l'altre partit polític no crec que tingui cap inconvenient en coincidir amb nosaltres amb aquests objectius.
Joan Ballosera pot pactar amb Víctor Puga?
Nosaltres podem pactar amb Víctor Puga, podem pactar amb qualsevol, podem pactar amb Convergència i Unió, podem pactar amb qualsevol persona, amb qualsevol formació política. Nosaltres no tenim prejudicis. Altra cosa és que ells en tinguin.
L'alcalde de l'Escala ha de ser el cap de llista de la formació més votada?
Bueno, seria el més lògic, però no necessàriament. No necessàriament. Jo crec que hauria de ser la persona més apta. Tot i que políticament, és clar, això és complicat, no? Evidentment, sempre és el que té la formació més votada. Sí.
La persona més apta també seria una precisió, diguem-ne, es podria dir subjectiva,
sí,
o correcte. No necessàriament la persona més apta està en el partit més votat.
Ah, exactament. No necessàriament el cap de
dels
llista...
Dels caps de llista actuals, exactament. Hi ha persones no aptes per a l'alcaldia?
Jo crec que... No parlo de l'Escala.
Sí, no parlem, vull... parlem de l'Escala.
Parlem de l'Escala.
Hi ha set candidatures. De les set candidatures hi ha set cap de llistes.
Bueno,
hi ha algun d'aquests cap de llistes que cregui no és apte per governar l'Ajuntament de l'Escala?
Tant els caps de llista de l'Escala com els caps de llista de la resta de municipis no vol dir que siguin els idonis per governar. I si guanya aquella formació política, té el vistiplau del poble, però potser s'han equivocat amb el cap de llista. I potser el segon, el tercer o el quart seria l'ideal alcalde del poble. No el primer de la llista. Moltes vegades el primer de la llista...
Aquí entraríem en el debat de llistes obertes. Ho defensaria en Joan Ballosera?
Sí.
Complim la mitja hora. Joan, tindrem ocasió per parlar-ne més, ens queden debats temàtics, debats d'alcaldables, ens queda també tot una setmana i escaig llarga de campanya per anar seguint tots els partits i les propostes que s'hi fan. Jo t'agraeixo haver vingut aquí al plató.
A vosaltres, és totalment al revés, us agraeixo molt a vosaltres.
Fins la propera.
Moltes gràcies.
Demà continuem amb la ronda d'entrevistes. Demà és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per l'Escala, i el seu cap de llista, Xavier Ballesta. Gràcies a tots per la vostra companyia. Adéu-siau.